L'exèrcit d'Israel entra ara al centre de Gaza, on hi ha milers de desplaçats que pateixen gana. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La lluita per la supervivència és cada cop més difícil a la Franja de Gaza i ja no queden llocs on refugiar-se. Aquest matí l'exèrcit d'Israel ha entrat amb tancs a la localitat de Deyar al-Balà, al centre de la franja, on encara no havien penetrat mai en els 21 mesos de guerra. És dels pocs llocs de la franja on encara queden edificis drets i funcionen alguns punts d'atenció mèdica, Sara Riera.
En aquestes últimes hores, milers de palestins, fràgils per la desnutrició que pateixen, han hagut d'evacuar aquesta zona on Israel defensa que hi podria haver hostatges.
Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
L'exèrcit instruïa ahir els habitants de Deir al-Balà a desplaçar-se cap al sud, a Al-Mawasi, si no volien córrer perill. Aquest matí, els tancs han entrat a Deir al-Balà, mentre a Al-Mawasi hi morien 5 persones per un bombardeig, demostrant així que a la franja no hi ha cap lloc segur.
Mentrestant, la corrupció, el bipartidisme espanyol continua acaparant la política aquests dies. Aquest matí han passat per l'Audiència Nacional l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector de Carreteres, Javier Herrero, investigats tots dos en el cas Cerdán, de cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública. Alguna decisió a aquesta hora ja a Madrid, Àngels Lafuente?
Hola, bon dia. Doncs estem a l'espera del que decideixi el magistrat. Podem avançar, però, que la Fiscalia Anticorrupció ja ha demanat mesures cautelars tant per Isabel Pardo de Vera com per Javier Herrero. Cautelars que consisteixen en la retirada del passaport i no sortir d'Espanya. Els dos imputats han negat totes les acusacions que els situen en una trama de contractes irregulars per l'adjudicació d'obra pública.
Doncs tenim aquesta petició de la Fiscalia, veurem què és el que decideix el jutge. Mentrestant, el Partit Popular no amaga que el cas Montoro els està fent molt de mal, tot i que insisteixen a desvincular-lo de l'actual direcció d'Alberto Núñez Feijóo.
La investigació a l'exministre d'Hisenda per maniobrar suposadament amb reformes de lleis per afavorir certs sectors econòmics amb rebaixes d'impostos ha tornat a col·locar la corrupció del PP a l'ull de l'huracà. Santi Rodríguez, del PP català, és qui n'ha parlat més clarament fins ara.
Ens fa molt de mal. Fa molt de mal a la classe política la corrupció en general i especialment a nosaltres quan surten casos que ens afecten directament ni que siguin al passat.
Mentrestant, la Junta Local de Seguretat de Barcelona ha fet avui balanç de la lluita contra la multireincidència que aquest any s'ha reforçat amb la implantació de l'anomenat Pla Campai. Amb quins resultats de moment, Barcelona, Maria Núria Arbella?
Hola, bon dia. Doncs acaba d'arrencar aquesta roda de premsa de valoració, en principi molt positiva. Aquest dispositiu, com deia el Campai, que els Mossos van posar en marxa el mes d'abril, ha permès una davallada del 10% dels delictes vinculats a la multireincidència. Això vol dir els furts i els robatoris.
I avui hem conegut que la factura econòmica del canvi climàtic se'ns cola sense contemplacions a les nostres butxaques. Un estudi del Barcelona Supercomputing Center demostra ara com, per exemple, l'oli d'oliva s'ha encarit fins al 50% a Espanya per culpa de les sequeres.
L'efecte és directe i aviat també veurem les conseqüències econòmiques d'aquestes últimes onades de calor. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
Aquest any vam veure aquestes onades de calor tan bèstia que van afectar l'Europa de l'Oest i, clar, això té un impacte també directe sobre la capacitat productiva dels camps d'aliments i per això un impacte econòmic segur.
I cau en picat el nombre de joves a partir de 12 anys que s'apunten als casals d'estiu. Hi ha diversos motius, però un és que les necessitats de conciliació dels pares canvien.
Això i que els casals ja els troben de nens massa petits. Albert Riu, director de Colònies de la Fundació Pere Terré, recomana, si es vol que facin activitats, buscar coses més concretes que els agradin.
L'esport o les activitats amb una temàtica molt específica i del que els nanos doncs, en són assidus, doncs, des de la hípica, la cuina, els videojocs, és a dir, Colònies de tot tipus, aquí sí que enganxen a nanos de 12, 13, 14 fins al 16.
I en temps de cultura tindrem tots els detalls de la iniciativa conjunta de l'Abadia de Montserrat i el Festival de Peralada per dur la música catalana fins a Roma. I quan faltin 20 minuts pels esports, quan facin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ara sí, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Una actualitat esportiva que passa per dos noms propis, Marcus Rashford i Ricky Rubio.
L'anglès ha passat ja aquest matí revisió mèdica amb el Barça i, en principi, a la tarda s'ha de fer oficial la seva incorporació. Sobre Ricky Rubio, aquesta mateixa setmana es podria fer oficial que tornarà a jugar amb el Joventut, amb la qual cosa el Barça del Masnou tancarà el cercle on el va començar.
veure com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs us trobareu tallada a la C44 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per l'incendi d'un vehicle. A la P7 hi ha una cua compacta de Vandellòs a l'Ametlla de Mar sentit l'Ampolla per obres. La mateixa P7 amb trams d'aturades de Martorell a Gelida sentit sud per camí avariat. A l'autovia 2 hi ha cua compacta a Brera sentit Barcelona per un accident que acaba de passar i la C30 amb retenció per accedir a Torroella Montgrí. I no hem d'oblidar les obres que afecten les rondes de Barcelona, la de dalt, de Valldaura fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs, i un carril restringit per aquest motiu, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta amb congestió, sentit Llobregat, i a Cantunis, sentit Besòs.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Òscar, bon dia.
Comencem la setmana amb una mica menys de calor, potser?
Doncs sí, sí, baixa la temperatura, la calor s'està moderant. Avui les xifres més altes s'han d'assolir a les Terres de l'Ebre, amb valors que poden apropar-se als 35, però en general podem dir que la temperatura cau entre 2 i 6 graus respecte a la d'ahir, i en alguns casos més. Poso només un exemple que serà molt gràfic. A Olot, a la Garrotxa, ahir la temperatura era de 34 graus, la màxima, i avui la màxima de moment s'ha quedat en 25, i ara en tenen 24, és a dir, una caiguda aquí de 9-10 graus. A banda de la temperatura, que baixarà més aquest dijous i divendres, es notarà la baixada, parlem d'una tarda tranquil·la, una part del país, amb sol, algunes nuvolades, que ara són més freqüents al sector de Ripollès, Garrotxa, per aquí, per això aquí la temperatura ha caigut tant. En aquests indrets podria arribar a caure algun ruixat aquesta tarda, molt puntual, cap al Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, poca cosa, i es manté el mar remogut. Com el cap de setmana es manté aquesta inèrcia d'onades entre mig i un metre d'alçada. Per acabar, comentar que dimecres és quan arriba aquest canvi important de temps. A banda de la temperatura, s'espera una línia de ruixats i tempestes. De moment ja tenim un avís d'intensitat de precipitació per aquest dia.
Molt bé, doncs estarem pendents i ho anirem explicant. Enric, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Israel estreny més encara el setge als palestins de Gaza, ara també al centre de la franja. Avui ha començat la primera ofensiva terrestre de l'exèrcit a la localitat de Deir al-Balah, d'on intenten fugir milers de famílies desplaçades d'altres punts i que ara s'acumulen en aquesta zona. Israel creu que és un dels llocs on hi poden haver encara hostatges. De moment, hi ha almenys 3 morts, però l'aparició dels tancs israelians fa tema conseqüències encara més greus. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Ho vaticinava ahir l'exèrcit en incloure el sud-oest de Deir al-Balah dins la denominada àrea de combat i ho ha confirmat aquesta matinada amb els primers atacs contra un dels punts de la franja que fins ara s'havia escapat de la destrucció massiva que afecta Gaza. Els tancs han entrat a la ciutat i han obligat els habitants a fugir-ne. Ahir l'exèrcit els instruïa a fer-ho cap al sud, a Al-Mawasi, però allà també s'hi han registrat atacs israelians, cosa que demostra que no hi ha cap lloc segur a la franja. La Maizara hi ha perdut la seva germana.
Esperàvem que aquesta massacre acabaria o que algú diria estem amb vosaltres i aturaria aquest holocaust. Però ningú fa res i hem arribat a un punt en què ja no esperem res de ningú, ni tan sols del món.
L'exèrcit sospita que a Deir al-Balah podrien trobar-s'hi part dels hostatges i per això els familiars, que temen el pitjor, demanen explicacions al govern israelià. La resposta de la ministra de Missions Nacionals, la ultradretana Orit Strock, en una ràdio israeliana, parla per si sola.
El més normal és que quan dus a terme una guerra posis en perill totes les àrees i tothom qui s'hi troba dins. Els que estan sota perill poden acabar ferits, encara que no sigui de manera deliberada. És el que passa quan bombardeges una zona.
Gaza no ha estat l'únic objectiu de l'exèrcit israelià aquest matí, que també ha bombardejat el port de Hodeida, infraestructura clau dels Houthis al Iemen. El ministre de Defensa, Israel Katz, ha assegurat que el futur dels Houthis serà el mateix que el de l'Iran si continuen llançant míssils contra Israel.
De fet, l'ONU alerta que 9 de cada 10 gazians s'han convertit ja en desplaçats i que ofensives com aquesta, que ha començat avui, només aboquen la població a la desesperació. Irene Martínez és portaveu a Espanya de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins i ho ha exemplificat avui en unes declaracions al 324 en el cas d'un dels seus col·laboradors directes a Gaza.
Ayer un compañero que está en Derbalá, él por suerte es de allí y no había tenido que moverse hasta ahora, nos contaba que estaba intentando buscar desesperado un lugar para él y para su familia, porque no hay ningún sitio a donde ir, no saben dónde ir. La población no sabe a dónde ir cuando llegan estas órdenes de desplazamiento forzoso. Y no hay sitio, están hacinados ahora mismo en un 14% de la franja de Gaza.
Passant 10 minuts de les dues, mentrestant, la política espanyola continua centrada en els casos de corrupció. La Fiscalia demana la retirada del passaport a l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, i a l'exdirector de carreteres, Javier Herrero, imputats tots dos en el cas Cerdán. Els dos exalts càrrecs del Ministeri de Transports han declarat davant del jutge per la seva suposada implicació en la trama d'adjudicacions irregulars d'obra pública. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després de prop de 3 hores de declaració, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat aplicar mesures cautelars pels dos ex-alcàrrecs de transports. És a dir, a l'espera del que decideixi el jutge, les mesures cautelars consideren en la retirada de passaport i la prohibició de sortir d'Espanya i compareixer cada 15 dies en el jutjat. Els dos imputats, Isabel Pardo de Vega i Javier Herrero, han negat totes les acusacions, s'han deslligat de qualsevol trama de contractes irregulars per l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissions irregulars. Amb la declaració d'avui, el magistrat el que volia saber és si Pardo de Vera i Herrero van ajudar Ábalos a través de Coldo García perquè les adjudicacions fetes per ells arribessin a bon port. Segons la investigació, Pardo de Vera hauria afavorit de manera recurrent les constructores Acciona, LIC i OPR. Entre aquestes adjudicacions hi ha la integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat per uns 71 milions i mig d'euros i que es va emportar Acciona, la novena oferta més econòmica. Pel que fa a Herrero, el jutge destaca i sospita de l'interès de Cerdán i Coldo per col·locar-lo al capdavant de la direcció de carreteres.
I l'altre cas que esquitxa la política espanyola és el de l'exministre d'Hisenda, el popular Cristóbal Montoro, investigat per la seva presumpta relació amb una trama corrupta per beneficiar determinades empreses quan ell mateix formava part del govern de Mariano Rajoy. El PP admet que li preocupa, però el desvincula completament de l'actual direcció del Partit Popular, Esther Batet Carles.
La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, era així de clara.
¿Cómo lo calificaría? Como preocupante, evidentemente. Soy una ciudadana más. Y cuando leo los periódicos que salen posibles casos de corrupción, claro que me preocupo.
I el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, era encara més explícit.
Ens fa molt de mal. Fa molt de mal a la classe política, la corrupció en general, i especialment a nosaltres quan surten casos que ens afecten directament ni que siguin al passat.
Pel govern espanyol és un cas molt greu si s'acaba demostrant la implicació de l'exministre Montoro en aquesta trama corrupta, ho ha dit el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
El boletín oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. Estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
I la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha reclamat explicacions al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pel que considera que és una pràctica habitual dels populars quan governen.
Gürtel? Kitchen y ahora el caso Montoro. Y esto demuestra que no es un caso más, sino que es estructural. Es intrínseco de un modelo de poder donde la corrupción no es una anomalía, sino que es un método intrínseco dentro del Partido Popular.
Per Podem, el cas Montoro evidencia la corrupció del bipartidisme, un sistema, assegura aquesta formació, basat en comissions il·legals i portes giratòries amb les grans empreses.
I enmig de tot aquest ambient, el món de la cultura ha donat avui suport al president espanyol Pedro Sánchez amb un manifest d'esquerres en què li demanen que continuï al capdavant del govern espanyol. Entre els signants d'aquest manifest hi ha noms com ara el de Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Ana Belén, Rosa Montero o Andreu Buenafuente, entre d'altres, Marc Teixidor.
Un suport que s'estén a l'àmbit polític amb noms com el de l'expresident José Montilla, exministres com Magdalena Álvarez i Elena Espinosa, l'expresident andalús Manuel Chávez. A més, també signen el manifest els sindicalistes Ignacio Fernández Toxo i Antonio Gutiérrez. El text critica l'atac sistemàtic que comparen amb una conspiració des de tots els fronts polític, judicial i comunicatiu, amb l'objectiu d'enderrocar el govern legítim de coalició i progressista, diuen. Sobre les conseqüències del cas Cerdán, el manifest sentencia que és inadmissible que un govern escollit democràticament caigui per un informe de la Guàrdia Civil abans de celebrar-se un judici.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. Els partits independentistes han carregat contra les declaracions en una entrevista al diari Ara de la secretària general de Podem, Ione Belarra. En aquestes declaracions rebutja la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat amb aquest argument.
El acuerdo lo que implica es que a partir de ahora, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra puedan ejercer las funciones que hasta ahora hace la Policía Nacional. Por ejemplo, redadas racistas basadas en perfil étnico.
Arran d'aquestes declaracions, Carles Puigdemont i Ione Belarra mateix se les han tingut a través de la xarxa social, Jordi Corbalán.
Sí, Puigdemont ha afirmat que el prejudici que expressa la dirigent de Podem contra els Mossos és de primer de supremacisme espanyol i de primer de xenofòbia, diu textualment. La mateixa Belarra li ha contestat afirmant que a Junts els molesta que els diguin la veritat i que només volen les competències per fer polítiques racistes i competir amb Aliança Catalana. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha etzibat a Belarra que Catalunya no necessita lliçons per saber-se governar.
Són declaracions que hagués pogut fer fa uns anys tranquil·lament el senyor Albert Rivera o la senyora Inés Arrimadas. Sort que la Ione Belarra és la progressista de l'estat espanyol.
Aina Vidal, dels Comuns, també troba sorprenents les declaracions de Belarra.
A mi em sorprenen aquestes declaracions. És a dir, jo crec que aquí no es tracta de posar el cognom racista a Mossos, sinó que es tracta de veure quina és la relació que estableixen els cossos de seguretat, en aquest cas, amb la població migrada o racialitzada.
Des de la CUP, Laura Vega ha recordat a Belarra que era ministra quan hi va haver la massacre a la tanca de Melilla i que mai van derogar la llei d'estrangeria. Els vots de Podem, recordem-ho, són imprescindibles perquè el Congrés tramiti la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat que va pactar Junts amb el govern de Pedro Sánchez.
I ja que parlem de policia i de Mossos d'Esquadra, els delictes associats a la multireincidència han caigut aquest any un 10% a la ciutat de Barcelona i les intervencions d'armes blanques han pujat prop d'un 50%. Són alguns dels elements estadístics que ha donat aquest migdia la Junta de Seguretat Local de Barcelona, que atribueix bona part de l'èxit d'aquests números a la implantació del Pla Campai, que va posar en marxa el mes d'abril per pressionar més la delinqüència amb operatius d'identificació i escorcolls. Ajuntament de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Doncs encara en marxa aquesta roda de premsa, estem al torn de preguntes i tens raó que s'han fet una trentena de grans dispositius a la capital catalana de seguretat en el qual s'han detingut 500 persones. Només en referència al Pla Campai se n'han arrestat 232 i un centenar més s'han denunciat penalment. Els robatoris i els furts suposen la majoria dels delictes anomenats patrimonials i són els que cometen els multireincidents. Els furts han caigut prop d'un 7%, la xifra més baixa dels darrers 10 anys sense comptar amb la pandèmia. Els robatoris violents a la via pública un 5,5 i els que s'han fet a dins de casa un 31%. Uns multireincidents que s'han reduït pràcticament a la meitat en relació al 2024 a la ciutat de Barcelona. Sentim el seu alcalde, Jaume Collboni.
La tendència a la baixa en delictes a la ciutat de Barcelona es confirma i es consolida. És a dir, el que va començar sent una tendència des d'inicis de l'any 2024, avui podem dir que ja no és una dada puntual.
Des del maig que s'han reforçat els jutjats penals, que són els que veuen aquests tipus de delictes, s'han fet 500 sentències més.
Hi hagi una incidència, doncs també, jo crec que incideix de forma...
Aquestes onades de calor tan bèstia que van...
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Acabem aquesta connexió amb la Maria Núria Rebelle. Anem amb més coses. Un estudi del Barcelona Supercomputing Center demostra la incidència directa entre el canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems en l'encariment dels aliments. Aquest treball, a més, deixa clar que aquest efecte ja s'està notant. Com a exemple, l'estudi cita el cas de l'oli d'oliva a Espanya, que té encariments de fins al 50% derivats de la sequera, Montse Poblet.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, posava com a exemple els efectes que tindran en la productivitat dels camps europeus les últimes onades de calor.
Aquest any vam veure aquestes onades de calor tan bèstia que van afectar l'Europa de l'Oest, i clar, això té un impacte també directe sobre la capacitat productiva dels camps, de generar aliments, i per això un impacte econòmic segur. Que no es reflexioni prou sobre el que podríem fer amb la informació que tenim, jo crec que és un punt important.
Molts estudis publicats fins ara apuntaven que en situacions com les altes temperatures que provoquen una disminució dels rendiments i escassetat de subministrament, impulsaven la inflació general del preu dels aliments a mitjà o llarg termini, però amb aquest informe es demostraria que els efectes són directes i immediats. A part del cas de l'oli d'oliva, l'estudi cita l'Índia, on una onada de calor al maig de l'any passat va fer pujar els preus de la ceba un 89%. En el cas del Japó, els preus de l'arròs van pujar un 48% al setembre, després d'una onada de calor a l'agost a tota la regió. I a la Xina, els preus de les verdures van augmentar un 30%.
Passant pràcticament 20 minuts de les dues, el nombre de treballadors acomiadats amb un ERO, un expedient de regulació d'ocupació, vaja, gairebé s'ha duplicat en un any. Entre els mesos de gener i juny hi ha hagut 10.200 afectats. Són pràcticament 4.000 més que ara fa un any, Marguell.
Ara bé, tot i aquest increment destacat, el nombre d'ERO s'ha mantingut força similar. Durant el primer semestre, el govern ha autoritzat 260. Els responsables d'acció sindical de la UGT i Comissions Obreres, Òscar Riu i Enrique Rodríguez, assenyalen sobretot tres àmbits.
Aquest any tenim una afectació molt gran d'un gran expedient, no?, que va ser l'expedient de l'empresa que treballava per Facebook a Barcelona, que van ser més de 2.000 persones. També hem tingut l'expedient de Freixenet, que al final han estat més de 150 persones afectades.
En general, la indústria ara mateix, no?, i sobretot l'automoció, no va com havia anat altres anys, no?
Una de les comarques més perjudicades és el Vallès Occidental i especialment el municipi de Castellbisbal, que concentra el 12% dels acomiadats per un ERO. Des del gener, tres expedients han deixat al carrer 1.200 persones.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Ara farem una pausa i en tornar més coses de la informació internacional a banda del conflicte de Gaza amb el que hem començat al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia. A l'estiu, el sol no és l'únic factor de risc. Quan tanquen les escoles, molts infants es queden sense espais de lleure, una alimentació adequada, reforç educatiu i algú que faci un seguiment de la situació familiar. Al Casal dels Infants garantim activitats d'estiu a 1.500 infants i joves en risc d'exclusió social. Activa els factors de protecció a casaldelsinfants.org.
Els del que no sortir d'aquí, de Catalunya Ràdio, ens n'anem de gira.
I resulta que la gent té moltes ganes de veure'ns, perquè s'han esgotat les entrades per Barcelona.
I les de Tarragona, també exaurides. Si no correu, s'acabaran les de Cervera i tot.
No m'estranya, perquè serà un programa únic.
Tindrem convidats, novetats i, com sempre, els nostres famosos preferits.
Gira que no surti d'aquí.
Aconsegueix la teva entrada a codetickets.com.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats. Renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Multinacionals de Butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial és l'única forma de tenir llistual.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Catalunya Migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Com a mínim dues persones han mort i 15 més han quedat ferides aquesta matinada a Ucraïna arran d'un nou atac massiu rus. Moscou ha llançat 450 projectils, entre drons i míssils, contra diferents regions d'Ucraïna. Les forces ucraïneses també han disparat més d'un centenar de drons contra el país veí, que han tornat a alterar el trànsit aeri a Rússia. Albert Manyà.
Les defenses ucraïneses han aconseguit interceptar o desactivar gairebé tots els aparells russos. Tot i això, a la capital, Kiev, hi ha una de les víctimes i diversos danys materials en una estació de metro, una llar d'infants, comerços i cases. També ha patit atacs importants Kharkiv, a l'est. En paral·lel, l'exèrcit rus també informa que ha aconseguit abatre 117 drons ucraïnesos. Anaven contra diferents regions, entre les quals Moscou, i tal com va passar ahir, els aeroports han tingut retards i cancel·lacions.
I en paral·lel, en el terreny diplomàtic, el Regne Unit i Alemanya anuncien un nou acord per tal de subministrar armament a Kiev.
Sí, es tracta de munició crítica per a la defensa aèria i l'objectiu és fer-la arribar ràpidament al camp de batalla. Per això Londres insta la resta de països aliats de l'anomenat grup de contacte a fer un esforç extra durant 50 dies i pressionar així el president rus Vladimir Putin a negociar. El Kremlin, volíem dir, ha reiterat avui la predisposició a reprendre les converses, però sense cap concreció.
I encara en la informació internacional, el primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, s'aferra al poder malgrat la debacle electoral d'aquesta passada matinada. Ha perdut la majoria al Senat i, per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el govern està en minoria a les dues cambres. Part del malestar social ha anat a parar a l'extrema dreta de Sanseito, que, amb un discurs contra la immigració i contra el turisme, passa a ser la tercera força a l'oposició. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Shigeru Ishiba continua aquest matí en conferència de premsa. El primer ministre japonès ha entonat un mea culpa pels mals resultats, però també ha considerat que el Partit Liberal Democràtic, com a formació amb més escons al Parlament, ha de continuar assumint les responsabilitats de govern. Això sí, sense majoria a les dues cambres, ja no en tenia la molt més determinant cambra baixa des de la tardor. Ishiba queda tocat i la pregunta és fins quan podrà continuar com a primer ministre del Japó. El sentim.
Ara com ara, no estic pensant en una data límit de fins quan continuaré com a primer ministre. Com he esmentat abans, farem tot el possible per trobar una manera de resoldre problemes imminents, com ara les mesures aranzelàries dels Estats Units, l'augment dels preus, els desastres naturals que podrien passar demà i l'entorn de seguretat més complex i desafiant des de la postguerra.
Precisament el descontentament per la inflació ha influït clarament en el daltabaix electoral dels conservadors japonesos, malgrat les promeses de subsidis a les famílies just abans dels comicis. Aquestes eleccions parcials també han evidenciat el reforçament del partit Sanseito, una formació d'ultradreta inspirada en postulats xenòfobs de Donald Trump, el Japó primer, en contra de la immigració. És des d'ara tercera força de l'oposició.
Tornem a casa nostra perquè els directors dels centres públics reconeixen que la paralització de les adjudicacions dels docents dificultarà l'organització del curs que ve. Els claustres no es podran tancar fins que es repeteixi el concurs, que encara no té data, Sara Canyete.
Sí, ho ha explicat Armengol Alemany, que és membre de la Junta Central de Direccions de Centres Públics i director de l'Escola Castell de Dosrius en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Vull dir, el no saber les persones amb les que comptarem, la setmana passada ja ens estaven entrevistant en persona, sabem que quines habilitats tenen, quines, bueno, decidint si els donàvem una tutoria, quins grups tindrien, repartint horaris, una mica decidint tot això, inclús enviar a les famílies quines tutories hi haurien al centre i tot això queda aturat.
Demà la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà d'urgència a la Comissió d'Educació del Parlament per donar explicacions sobre què ha passat i situar quan es podrà fer finalment aquest concurs per l'adjudicació de places.
I per cert, parlant de nens i d'adolescents, més de 237.000 infants i joves participen en les 4.600 activitats de lleure educatiu i esportives que s'han organitzat aquest estiu. La majoria d'activitats, 3 de cada 4, són casals d'estiu. La resta, activitats amb pernoctació fora de casa, com ara unes colònies o uns campaments. Entre els participants, el 85% són infants i joves de 3 a 12 anys, però a partir dels 12 anys la participació es desploma.
Sí, representa només el 15% d'aquests nois i noies que a partir de 12 anys continuen fent activitats de lleure educatiu a l'estiu. A Sun Hill, responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai, una de les dues principals empreses de lleure educatiu, diu que aquest descens coincideix amb el pas a l'institut quan les necessitats de conciliació de les famílies canvien.
Només van a l'institut pel matí i les famílies ja es poden permetre, no?, de que es quedin a casa i potser llavors s'aposta més perquè facin unes colònies xules, una experiència més intensa, no? Mentre que amb els més petitons, que no es poden quedar sols, el que interessa, no?, és distribuir els meus recursos en què estigui emparat, com si diguéssim, el màxim de temps possible, i això és el que et dona un casal.
I Albert Riu, director de colònies de la Fundació Pere Tarrés, explica que a partir dels 12 anys prioritzen activitats que els permetin sortir de casa.
L'esport o les activitats amb una temàtica molt específica i del que els nanos doncs, en són doncs, assidus, doncs, des de la hípica, la cuina, els videojocs, és a dir, colònies de tot tipus, aquí sí que enganxen a nanos, això, de 12, 13, 14, fins al 16 i en alguns casos fins als 18.
Són unes dades que confirmen el que apunten moltes famílies, que a partir dels 10 anys els infants troben els casals d'estiu massa infantils.
Per cert, quan ho fas casals d'estiu o colònies o algun campament, et pots endur un ensurt que després pots recordar amb certa il·lusió, però que en el moment és un bon ensurt. Per exemple, el que han tingut un grup de 21 menors i 8 monitors que han hagut de passar la nit al pavelló de Barruera, a la Vall de Boí, després que haguessin de baixar del paratge on havien de passar la nit fent bivac per culpa de la pluja. Mossos i bombers els han evacuat en vehicles. La Vall de Boí, Pau Rovira.
Es tracta d'un grup de 21 menors d'entre 8 i 13 anys i 8 monitors provenients de Barcelona que participen en unes colònies organitzades per la Unió Excursionista de Catalunya. Havien de dormir al ras, a la pleta del riu Malo, per sobre de la presa de Cavallers, però els va caure un xàfec i, com que van quedar xops, van decidir abandonar l'activitat. Van baixar un tros a peu fins a un punt en què van poder arribar vehicles de Mossos i bombers i van anar fent viatges per baixar-los fins a Barruera. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
Nosaltres hem ofert el nostre pavelló, la sala polivalent que tenim a Barruera, muntat aquest dispositiu, els hem traslladat fins allí, els hem proporcionat mantes que poguessin descansar i, bueno, han pogut descansar, han pogut assecar-se. Aquest matí estaven perfectament tots, amb els Mossos i tal, també van controlar que estiguessin tots, que no s'hagués perdut cap i, bueno, en principi estan tots bé.
A un dels infants el va haver d'examinar personal del SEM, però no hi va haver ferits ni cap afectació destacable.
Els veïns de quatre barris a l'est de la ciutat de Girona es mobilitzen avui per reclamar a les administracions que facin alguna cosa per evitar que la zona boscosa propera, l'anomenat Parc de les Pedreres, no sigui un focus continuat d'incendis. Aquest estiu ja han tingut 7 ensurts. Avui fa just 10 anys de l'inici del foc més greu que ha afectat aquesta àrea. Girona, Clara Jordan.
Un foc que va cremar 9 quarantena d'hectàrees i va destruir 3 cases. Els veïns es queixen que des d'aquell foc s'ha treballat molt per evitar que les flames en cas d'incendi no vagin al massís de les Gavarres, però no s'ha fet res cap a l'altra banda. Pilar Drué és la presidenta de l'Associació de Veïns de les Pedreres.
No s'ha fet aquesta mateixa neteja ni desbrossa de sotabosc de la carena cap a la ciutat. I, escolta, els que paguem els impostos i que som conciutadans d'aquest ajuntament, estem a l'est.
Demanen més hidrants, més neteja, però també més vigilància en un espai que, diuen, està deixat de la mà de Déu. A les 7 de la tarda sortiran marxes des dels barris de les Pedreres, Vistalegre, Torre Gironella i Sant Daniel, que confluiran a la Torre de Comunicacions, l'anomenat Pirulí, on es farà l'acte amb el lema Natura a prop, ben lluny al foc.
I els municipis afectats per l'incendi del Baix Ebre estan immersos en la fase de valoració i de quantificació dels danys. Mentrestant, sorgeixen iniciatives ciutadanes que busquen ajudar els afectats amb micromecenatges. Xerta, Jordi Barranca.
No esperem res de l'administració, bàsicament, perquè també quan te donen alguna cosa que va t'ho foten a la renta. Llavors...
El que estàvem sentint és l'Eloida Navas i Samuel Campanero. Són representants d'un centre, el centre excursionista de la localitat, que busca contribuir a la neteja dels boscos. Demana 26.000 euros en aquesta campanya de micromecenatge. Podem sentir aquestes declaracions insistint l'Eloida Navas i el Samuel Campanero, representants d'aquest centre excursionista de Xerta.
Les ajudes que donen no compensen mai.
Hem anat una mica...
Bé, doncs està maleït aquest tema. Està maleït aquest tema. L'hem perdut la comunicació definitivament amb l'Ebre. Recuperem, precisament relacionat d'alguna manera amb incendis. Els Mossos d'Esquadra busquen possibles còmplices de l'home que ha ingressat a la presó com a principal sospitós de robar i posteriorment calar foc a 5 cases a l'Horta de Lleida, l'àrea rural de cases disseminades que envolta la ciutat de Lleida. Aquests fets delictius van tenir lloc a finals de l'any passat i van generar molta alarma social. Segons la policia, ara els robatoris a l'Horta de Lleida han baixat de forma significativa. Lleida, Estela, ho soms.
L'empresonat és un veí de Lleida de 30 anys que ja tenia antecedents per robatoris. Ara els Mossos han de determinar per què en aquests 5 casos l'home també va incendiar les cases que estaven habitades però havia aprofitat per entrar-hi quan no hi havia ningú. La investigació continua oberta perquè sospiten que no actuava sol. Jordi Fadurdo és cap d'investigació de l'àrea bàsica policial del Segrià.
Creiem que anava més gent, per això continuem encara per poder esbrinar si anava acompanyat i de qui anava acompanyat, si és que anava acompanyat.
Feia mesos que els veïns de l'Horta es queixaven de l'increment de robatoris, però aquests casos van encendre encara més les alarmes. Arran d'això, la pressió policial de Mossos i Guàrdia Urbana a la zona ha fet que els delictes hagin baixat, segons l'inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià.
I, de fet, des de llavors cap aquí, els robatoris que hem tingut allí són molt esporàdics. Mateixos robatoris que podem tenir altres llocs del territori.
Els Mossos també destaquen la col·laboració de la Fiscalia i la jutgessa d'instrucció per poder reunir indicis prou sòlids per detenir el principal autor dels fets 7 mesos després.
Més coses, crear una marca pròpia de la mel que es produeix a Catalunya i un pla de xoc per combatre les plagues, com ara la de la vespa asiàtica. Aquests són dos dels objectius d'un pla d'acció que vol desplegar el govern per tal de promocionar aquest producte, la mel, Joan Garcia.
Entre la quarantena d'accions que recull el pla també hi ha ajuts per comprar ruscos i equipaments i l'elaboració d'una guia sobre la mel que es fa a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que és imprescindible treballar de la mà amb el sector per potenciar-lo i fer-lo créixer.
també donar un toc d'alerta, de que cal que posem en valor el que tenim a casa, cal que també augmentem els controls per evitar el frau de les importacions de mel, que el 50% de les importacions que s'estan fent en aquests moments contenen algun tipus de frau.
Ara com ara, a Catalunya hi ha més de 1.100 explotacions apícoles i bona part de l'activitat es concentra al Baix Ebre, la Segarra i la Noguera.
Mentrestant, neix la plataforma Defensem Ulldeter per demanar que s'aturi el projecte del nou telecabina de l'estació d'esquí de Vallter, al Ripollès. S'hi han agrupat entitats i personalitats de banda i banda a la frontera i demanen un procés participatiu. Girona, Laia Claret.
A principis d'any, el govern va anunciar que s'invertirien 40 milions d'euros per construir un telecabina per accedir pistes. Entitats i plataformes nord-catalanes i algunes de l'entorn de la vall de Camprodon s'han agrupat en una plataforma perquè revisi el projecte. Consideren que el telecabina, que farà que s'eliminin les places d'aparcament a tocar de l'estació, en lloc de suposar un respecte més gran pel territori, com defensa el govern, comportarà més massificació. Andreu Valent és membre de la plataforma en declaracions a la televisió del Ripollès.
Sí, el telefèric fa pujar molta gent a la cota dels 1.500 metres, molt a prop de la frontera estatal. Això significarà una llau de gent, una zona molt fràgil.
Demanen que s'aturi el pla especial i s'organitzi un procés participatiu. Des de l'entitat preveuen una mobilització el mes de setembre.
Passant 6 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Catalunya migdia.
Montserrat i el Festival de Peralada se'n van a Roma a principis d'octubre com a ambaixadors de la cultura catalana. L'objectiu és commemorar el mil·lenari del Temple Benedictí i el 40 aniversari de Peralada. Montserrat, Valèria Obereda.
I tot coincidint amb l'any jubilar que se celebra a Roma, serà de l'1 al 3 d'octubre, i Oriol Aguilar, director del Festival de Peralada, hi dona significat.
Unir un llegat històric, el del Centre Espiritual i Cultural de Catalunya, amb el vigor cultural present del Festival de Peralada. Avui celebrem una trobada que va més enllà de la col·laboració artística. Jo penso que celebrem l'aliança entre dos pols de cultura, de tradició i de transcendència.
El lema d'aquest peregrinatge cultural és de Tarradellas a Vivancos, i s'hi reconeixeran, entre d'altres, els dos compositors i, en picades d'ullet, autors italians com Nino Rota. El comissari del mil·lenari, el pare Bernat Juliol, parla de l'aportació musical de Montserrat.
Un programa centrat en la música de l'escola montserratina, podríem dir des del llibre vermell fins a l'actualitat, amb algunes incursions també, diguem-ne, de la polifonia clàssica, amb aquesta participació que deies de la Sara Blanc, que també, doncs, cantarà amb l'escolania algunes de les peces, concretament el Mariam Matrem del llibre vermell i el cant dels ocells del Francesc Civil.
També es veurà fins al 13 d'octubre una exposició sobre el mil·lenari centrada en la contribució benedictina en la construcció europea.
I ara ens fixem en la tele.
We've just seen the body of David Blakely at Hampstead Mortuary.
Dues sèries britàniques basades en fets reals destaquen entre les estrenes a plataforma aquesta setmana. Una relata el cas de l'última dona condemnada a mort a la Gran Bretanya, i l'altra es fixa en una polèmica família aristocràtica d'aquell mateix país. Marc Garriga.
Filmin estrena demà El caso de Ruth Ellis, una minissèrie que relata el judici que va dur a la forca una dona condemnada per la mort de la seva parella sense tenir en compte que l'agredia i la vexava, igual com havien fet altres parelles seves anteriorment. El seu cas es va convertir en un símbol del masclisme institucional de l'època i també de la insensibilitat vers la salut mental femenina, i va generar, de fet, diverses reformes legislatives. Una altra sèrie que posa el focus en unes dones avançades al seu temps és Escandaloses, que arriba a Movistar Plus dissabte i que explica la vida de les polèmiques germanes Mitford, membres de l'aristocràcia britànica, que van destacar com a escriptores i també per les seves idees polítiques afins tant al nazisme com al comunisme. Completen les novetats una adaptació mexicana de 20.000 leguas de viaje Submarino, a Disney Plus dimecres, protagonitzada pel català Òscar Jaenada, i dues pel·lícules, Terminagolf 2, a Netflix, divendres, la continuació d'un vell èxit d'Adam Sandler, i Gini, un film nadalenc que aterra en ple estiu a Movistar Plus.
I ara, abans dels esports, anem de concert, i no un, no, dos. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero. El primer, aquesta nit, Julieta Venegas i Rita Payés actuen al Poble Espanyol dins el Festival Alma. Doble concert de dues generacions i dos estils inconfusibles. Primer actuarà Rita Payés, que ha triomfat amb l'àlbum De Camino al Camino, que connecta amb les arrels. Després ho farà Julieta Venegas amb un repertori íntim que fusiona pop i música llatina. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. L'altra oferta per avui és el Palau de Pedralbes dins del festival Les Nits de Barcelona, en què actua Fonseca. El guanyador de diversos Grammys llatins presentarà el seu treball més recent, Tropicalia, i repassarà els temes més emblemàtics de la seva trajectòria. I amb aquestes dues ofertes de concerts per avui a Barcelona hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant, els esports. Esports que venen marcats, podríem dir que per dos noms propis aquest dilluns. Marcus Rashford i Ricky Rubio. L'un aterra al Barça, l'altre tornarà al Joventut i en principi ajorna la seva retirada. Anem, però, a pams. L'anglès Marcus Rashford jugarà al Barça la pròxima temporada.
Avui ha passat la revisió mèdica i en les pròximes hores el club farà oficial la seva arribada. És l'extrema esquerra que demanava Flick després del no de Nico Williams i la dificultat del fitxatge de Luis Díaz. Arriba Rashford cedit amb opció de compra, una opció de compra d'uns 30 milions. Rashford té 27 anys, extrema esquerra, que també pot jugar de davanter centre. Ve del United, que no compta amb ell, i després de jugar mitja temporada a l'Aston Villa, on hi va estar cedit des del febrer fins a final de temporada. Avui, com dèiem, ha passat la revisió mèdica. Aquí a Barcelona va arribar ahir. Està previst que el presentin dimecres, quan també signarà el seu contracte a les oficines del club, i el club el vol presentar en un acte a la botiga, com ja va fer amb Lamine Yamal la setmana passada. Doncs també vol repetir el mateix amb el davanter anglès. Tot això abans de viatjar dijous a la gira per començar aquesta gira asiàtica al Japó i a Corea.
Vaja, que Marcus Rashford arriba a Barcelona i directament se'n va amb l'expedició blaugrana d'aquesta gira cap a l'Àsia. També sabem els joves que finalment Hansi Flick ha escollit perquè acompanyin l'equip al Japó i a Corea.
Des de l'inici de la pretemporada n'hi havia uns 10 entre jugadors del filial i juvenils. Doncs finalment els escollits en són dos, Jofre Torrents i Dro, Pedro Fernández. Jofre Torrents, lateral esquerre del Barça Atlètic, de 18 anys, i Dro, mitja punta, de 17 anys, que la temporada passada va alternar el juvenil A i també el juvenil B, que a més va ser campió de la Youth League. Per tant, Jofre Torrents i Dro també a la gira. Dimecres, Flick decidirà també si hi van els cosins Toni i Guille Fernández.
Amb el Roger Bussà hem repassat un dels dos noms propis que us dèiem, el de Marcus Rashford. L'altre és el de Ricky Rubio, que torna a la penya. Aquesta setmana es podria fer oficial la tornada del base del Masnou al club on va debutar com a professional quan només tenia 14 anys. D'aquesta manera, Marcus García, podríem dir que Ricky Rubio tanca el cercle.
L'anunci encara no és oficial, però ho podria ser aquesta mateixa setmana. Ricky Rubio tornarà a jugar amb el Joventut després de deixar l'equip verd i negre. Ara fa 16 anys, el base del Masnou, ja sabeu, fa més d'un any que no juga, després d'haver-ho fet al Barça, la meitat de la temporada 23-24. Després de l'estiu passat ja s'havia parlat d'una possible tornada seva a la penya, que al final no es va acabar de concretar. També és cert que fa 15 dies parlava a la Sexta de totes les opcions, fins i tot de retirar-se, si te'n recordes. Aquest cop, aquesta tornada a la penya serà diferent. A falta de confirmació oficial, Ricky Rubio tornarà al Joventut, on s'hi va formar les categories inferiors per a més tard debutar amb només 14 anys al primer equip de la mà d'un caçatalents com l'Aito García Reneses. Als 18 anys va fitxar pel Barça després que aquest pagués una clàusula de rescisió de gairebé 2 milions d'euros i al cap de dues temporades va fer el salt a l'NBA. Allà, al bàsquet nord-americà, 12 temporades en 4 equips, Minnesota, Utah, Phoenix i Cleveland. Ara torna a la penya on tot va començar i ara podríem dir que Ricky tanca el cercle. Aquesta setmana segurament ens traurem l'entrellat i volem esperar a que sigui oficial, perquè ja saps com són les coses
fins
a l'esport.
No,
i en el cas de Ricky encara més, perquè tant pel que fa al temps de firma i a les condicions ho hem de veure.
I un que arribarà, aquesta setmana es farà oficial, esperem, un altre que ja és oficial encara en bàsquet. El Barça ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Parlem de l'aler pivot georgià Toko Shengelia.
Sí, és d'aquells que l'Ernest Macià ens anava dient. Doncs avui sí que sí, ja és oficial. Shengelia, de 33 anys, firma per 3 temporades amb el Barça. Arriba procedent de la Virtus de Bolonya, ha guanyat recentment la Lliga Italiana, la Lega, a més d'haver estat elegit millor jugador d'aquesta final. Shengelia ha jugat també al Baskonia, és aquí on l'hauran vist més seguidors, al CSKA de Moscou, als Brooklyn Nets i un pas molt breuet pels Chicago Bulls a l'NBA, entre altres equips.
Sí, algunos lo conozco, he hablado un poco con Lapro, que los dos estamos contentos para reunirnos otra vez. He hablado con KP también, que es muy buen chaval y el jugador es impresionante y tengo muchas ganas de empezar a jugar con ellos.
Amb aquest tall ja sabem que ha parlat amb la Provisora i es retroben, que Kevin Panther és molt ben, xaval, yes. I que està molt content de tornar. Shengelia és el tercer reforç del Barça de bàsquet de cara al proper curs. Ja sabeu, els anteriors, Juan i Marcos, i l'aler Miles Kale.
Són 3:45 de la tarda. A l'Eurocopa arriba la setmana definitiva. Entre dimarts i dimecres s'han de jugar les semifinals. Diumenge, la gran final. La selecció espanyola, el protagonisme de les jugadores del Barça és cada vegada més gran. Anem fins a Lausanne, que és des d'on segueix aquesta Eurocopa la Ruth Vilà.
Recuperades Aitana i Catacoll dels problemes físics en què van arribar aquesta Eurocopa, la selecció espanyola arriba ara a les semifinals contra Alemanya amb una clara empremta blaugrana. Coneguda la baixa de Dalai Alexandri per acumulació de targetes, tot apunta a que a l'11 de Tomé per a les semifinals veurem fins a 7 jugadores del Barça. Patri i Alexia han jugat d'inici els 4 partits que han disputat fins ara i la de Mollet gairebé no ha descansat. El partit contra Itàlia, amb la selecció espanyola ja classificada, va servir per donar descans a jugadores com Paré, des d'Alexandri Opina, però també perquè sumessin minuts altres jugadores del Barça com Jana i Salma. Casapar és el de Vicky, que amb la baixa d'Aitana va ser titular en el primer i el segon partit i podria ben bé ser la millor suplent d'aquest campionat o fins i tot la jugadora revelació del torneig. Jana ha jugat sobretot de lateral dret, la posició on també ha guanyat aquesta temporada minuts al Barça. Veurem si Tomé pensa en ella com a central per a les semifinals per suplir la baixa de Lai Alexandri. És complicat perquè fins ara, en cas de baixes al centre de la defensa, ha apostat per la central del Madrid, Maria Méndez. Aquesta tarda, entrevista Jana al Tot Costa.
I encara en futbol femení. Futbol Club Badalona Woman, o simplement ONA. Així és com es coneixerà a partir d'ara el Llevant Badalona de la Lliga Femenina de Futbol. El club badaloní ha anunciat aquest matí a través d'un comunicat el seu canvi de nom, Oriol Domènech.
El club, que va néixer fa tot just un any de la mà de l'històric Llevant Les Planes, fa un pas endavant per reforçar la seva identitat pròpia, lligada al territori i a la professionalització del projecte, tal i com va avançar el programa Tot Costa divendres passat. L'anunci ha arribat aquest dilluns amb un nou escut, nous colors, del blau marí al blau, al blanc i negre, i una aliança estratègica amb Nike, que va estirar l'equip la pròxima temporada. Tot plegat, una aposta per créixer dins la Lliga F i superar la 13a plaça aconseguida l'any passat. L'entrenadora Anna Junyent continuarà al capdavant de la banqueta amb nous fitxatges previstos per reforçar una plantilla que vol consolidar el projecte. Mentrestant, tot i aquest canvi de nom, l'equip probablement començarà la temporada a Palamós com a opció més ferma, donat que les obres de l'estadi municipal de Badalona per posar gespa natural s'han endarrerit.
Deixem el futbol femení perquè l'Espanyol ha tornat avui als entrenaments a Torre Mirona, a l'Alt Empordà. Dissabte es va estrenar la pretemporada amb una victòria davant del Peralada per 1-4. Ahir van descansar i ara ja preparen el pròxim partit, que és dimecres contra el Girona, Sergi Andreu.
Sí, bones sensacions des de dissabte al camp del Peralada i la primer test de pretemporada, poques conclusions. D'altra banda, amb 3 gols de Quique García, un altre de Puado. Ara ja toca aquest segon partit, molt més exigent, contra el Girona, dimecres, final de la Copa Catalunya, a la nova Creu Alta de Sabadell. Avui n'ha parlat un dels capitans, Pol Lozano.
Molt contents de poder competir ja, agafar ritme. Sabem que és una temporada important per nosaltres, un any que hem d'estar bé. Hem de seguir en la línia amb la que vam acabar i jo crec que el que ens agrada és jugar partits i estem molt contents de començar. No, arriba molt d'hora pel ritme que portem, no? Però sí que és veritat que ens anirà bé perquè és el que tu dius, és un rival molt exigent, que és un rival que tindrem a Lliga i que està bé començar-lo a analitzar ja des del dimecres perquè ens donarà molt pal. pel partit de Lliga.
Justament, el migcampista Pol Lozano, tercer capità de la plantilla, passarà aquesta tarda pel Tot Costa per analitzar l'actualitat blanquiblava.
I el rival de l'Espanyol en aquesta final de la Copa Catalunya, el Girona, enceta una setmana exigent, amb doble compromís en aquesta pretemporada, aquesta setmana. Dimecres juga aquesta final de la Copa Catalunya contra l'Espanyol a Sabadell i dissabte a Andorra juga un amistós de nivell contra l'Olímpic de Marsella, Oriol.
Amb cares noves pendents d'arribar, l'equip gironí va tancar l'estada a la Vall d'en Bas amb una golejada per 0-5 a Olot en un partit sense gaire exigència, però que va deixar alguna bona notícia com l'estrena al primer equip del jove Las Coruma, migcampista del filial i germà d'Ilaix Moriba. Aquesta setmana, l'afició gironina, que encara espera incorporacions, podrà tornar a veure el seu equip per partida doble. Dimecres, a partir de les 7 de la tarda, duel entre dos grans del futbol català, Espanyol-Girona, a la final de la Copa Catalunya 2025 a la nova Creu Alta de Sabadell. Els de Mitchell tenen l'objectiu d'aixecar per primera vegada aquest títol. I dimecres, a Andorra, els gironins participaran a l'Air Cup amb un partit en camp contra l'Olímpic de Marsella.
D'aquí una mica més de 10 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol, parlem ara de motor, perquè el líder del Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ha sumat aquest cap de setmana a Txèquia un nou doblet de curses guanyades. Circumstància que s'ha repetit en 8 ocasions de 12 possibles aquest any. En 8 caps de setmana ha guanyat la cursa a l'esprint del dissabte i el Gran Premi Normal dels diumenges. El Tro de Cervera se'n va, doncs, de vacances, havent trencat més rècords i conscient que aquest Mundial només el pot perdre ell mateix. Costa de creure que pugui ser el primer pilot Ducati en haver guanyat 5 curses de Gran Premi consecutives, Damià Aguilar.
Costa de creure, certament, que això no ho fessin en el passat Casey Stoner, Pecco Bagnaia o Jorge Martín. I aquí penso en Bagnaia, que el 2024 va guanyar 11 curses, però no va passar de 4 seguides. Ha hagut d'arribar un Marc Márquez dominador fins a extrems insospitats per afegir un nou petit rècord a les vitrines de Bolonya. El que fa setmanes que diem que el Marc serà campió, ell ja ho verbalitza.
Siempre soy realista. Entonces, afrontando las 10 últimas carreras con 120 de ventaja, si se escapa es que algo muy mal hemos hecho.
Però compte, que ahir només hi havia una Ducati al podi, la de Marc Márquez. El van seguir Bezzecchi i Acosta, una Aprilia i una KTM. La marca italiana veu com els rivals, sobretot Aprilia, han fet els deures i fan passes endavant. Mentre Marc Márquez no perdi el seu to, tots tranquils i que vagin treballant. S'han disputat 12 caps de setmana i en queden 10. El Mundial fa vacances fins al Gran Premi d'Àustria, 16 i 17 d'agost.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà d'aquí a menys d'una hora les semifinals del Mundial de Singapur. Les actuals campiones olímpiques s'enfronten a la selecció d'Hongria, Montsemir.
Que és la subcampiona del món i que aquest any ha disputat un partit amb victòria per la mínima contra Espanya, tot i que als dos equips els faltaven algunes de les jugadores que ara disputen aquest Mundial. L'equip espanyol en el primer campionat amb Jordi Valls com a seleccionador busca arribar a la final i optar a guanyar un segon campionat del món després del de Barcelona el 2013. El partit, com deies, d'aquí mitja hora, 3:45, qui el guanyi jugarà la final contra Grècia, que ha guanyat per 14-10 als Estats Units. Les semifinals del torneig masculí jugaran demà Espanya-Grècia i Sèrbia-Hongria. Un dels jugadors catalans de l'equip espanyol, Bernat Sanahuja, valora la trajectòria del rival.
Hi ha un cop aquí, la veritat que crec que qualsevol rival t'ho fica molt complicat. Grècia els últims anys està donant un nivell molt alt. Estan jugant molt bé aquest campionat, també, que bueno, jo crec que haurem de sortir molt posats, sobretot en defensa, com sempre, i aprofitar les que tinguem en atac.
Però aquests mundials masculí i femení de waterpolo no són els únics mundials que es disputen aquests dies en piscina. I és que també hi ha hagut presència catalana al Mundial de Natació Artística.
A la final del duet tècnic, en què Txell Ferrer i Lilú Lluís han acabat cinquenes, un or que les satisfà, segons ha explicat després d'aquesta actuació Txell Ferrer, que ha destacat que són un duet jove i que aquest any s'ha centrat, a més en l'equip que no pas en aquesta rutina, la dels duet. Ha destacat també que la resta d'equips que han competit porten més temps realitzant el seu exercici. L'or ha estat per a Àustria i el podi l'ha completat la Xina, en aquest cas perdedora d'una especialitat en la que acostumava a ser l'or, i Rússia ha acabat en tercer lloc, per cert, a la Xina, i treballa Anna Tarrés, l'exseleccionadora espanyola també d'artística. D'altra banda, l'equip espanyol, hi ha hagut una altra competició, en aquest cas de moment sense medalles, a les prèvies, a la preliminar de la rutina tècnica, ha acabat tercer.
I de competicions com aquests mundials de natació i de waterpolo que afronten la recta final amb aquestes semifinals, en molts casos, a una altra competició típica d'aquestes dates i que també arrenca la seva recta final. El Tour de França viu avui la segona jornada de descans, amb la classificació general gairebé sentenciada per part de Tadej Pogačar. L'eslové afronta tranquil l'última setmana del Tour, tot i la duresa que encara queda a les etapes fins a arribar diumenge a París. Isaac Vilalta.
Sí, sona agosarat parlar de cursa sentenciada quan encara queda una tercera part de Tour, la que sempre és més complicada pel desgast acumulat, i sobretot tenint en compte què queda. Però Pogačar li treu més de 4 minuts a Vingegaard, segon, i gairebé 8 a Lipovic, tercer. I les sensacions, a més d'uns i altres, fins ara mostren un eslové superior. El seu equip, l'UAE, també està superant clarament el Visma a l'hora de la veritat. Ara bé, com deies, el Tour no està tancat. Demà, final d'etapa al Mont Ventoux. Encara quedaran, a més, dues etapes alpines molt dures. Una s'acaba justament al Coll de la Losa, on Pogačar va perdre definitivament el Tour del 2023.
Però en el ciclisme no només estem pendents d'aquest Tour de França que acaba diumenge a París amb la previsible victòria de Tadej Pogačar. I és que avui es disputa una altra cursa professional, i aquesta, a més, en territori català.
Que és la segona edició de la clàssica Terres de l'Ebre i que ja està en marxa. El perfil de la prova, però, és ben diferent de l'any passat quan es va acabar el Montcaro. Aquest any el terreny és un trencacames, l'arribada serà a Tortosa. D'entre els participants destaca la presència del mexicà Isaac del Toro, segon a l'últim Giro d'Itàlia, així com la de 8 catalans, entre els quals Abel Balderston, guanyador de la prova l'any passat.
Ja hem repassat una pila de noms propis en aquests espais, en aquest espai dels esports en el Catalunya Migdia. Hem parlat des de Marcus Rashford, també de Ricky Rubio, però ara en tenim un altre, un protagonista nord-americà que té 29 anys i que ahir va sumar un nou títol. Ja ho sentíeu, Scottie Scheffler, guanyador del British Open de golf i que és el personatge, no d'avui dilluns, sinó del cap de setmana, Montse.
En cadena 26 setmanes com a número 1 del món, ha guanyat 21 títols en 3 anys, entre ells 4 majors, i també es va penjar l'or olímpic als últims Jocs de París. Els analistes destaquen que té un cap privilegiat i una eficàcia i solidesa de joc que el fan molt regular. Amb la seva edat, per exemple, només 6 jugadors han aconseguit un botí de 4 majors. Només li falta l'Open dels Estats Units per encara aconseguir registres més històrics. I, a més, és el quart jugador de golf de tota la història que ha guanyat més diners. Va començar a jugar golf amb pilotes de tennis taula i plats amb pals de plàstic quan tenia 3 anys. Va ser un regal dels seus pares. Els 6, amb la família, van anar a viure a Dallas i allà va començar la seva carrera. Té fortes conviccions religioses i, aparentment, l'èxit no li ha pujat al cap. Per exemple, diu que després de guanyar, la sensació d'eufòria li dura un parell de minuts. Els que rep, les típiques abraçades, d'amics, familiars i algun conegut. Després, segons ell, la primera cosa que es pregunta és una pregunta que ens fem tots molt sovint, és què superem avui?
Molt bé, no és una mala pregunta, segons com. I que tots els pares que tinguin nens a casa no es pensin que donant-los unes pilotes de ping-pong i uns pals de plàstic acaben guanyant majors de golf. I avui us descobrim una història curiosa. La història del Club Esportiu Fonollosa de futbol sala. Un equip que ha aconseguit enganxar el poble amb els seus èxits i que ara és capaç de somiar amb enfrontaments amistosos de primeríssim nivell, Oriol.
Després de refundar-se el 2016, el Fonollosa ha aconseguit 2 ascensos i ha arribat a Primera Catalana, on ha quedat 5è. Aprofitant el centenari del poble, van rebre el Barça i també s'han enfrontat al Liverpool. Allà han viatjat a Madrid per enfrontar-se a l'Inter Movistar i ara afronten una nova aventura, creuar l'Atlàntic per jugar contra el Boca Juniors i el River Plate. N'hem parlat amb el seu president, Oriol Duo Castella.
Cada any hem intentat fer alguna coseta, alguna fita, que se'n vagi una miqueta, no, del que normativament els clubs fan. Llavors, a partir d'aquí, lo d'Argentina segueix sent un pas més, sempre anant una miqueta a més, i en aquest cas creuant l'Atlàntic, no, per anar a jugar contra, això, contra aquests dos grans clubs.
El Club de Fonollosa, població de 400 habitants, està format per amics i jovent implicats i saben que crearan un precedent.
És algo històric, és una cosa que es fa, doncs, un cop a la vida. Crearem un precedent, de fet, som el primer club de Catalunya i d'Espanya, de tota la història del futbol sala, que viatja a Argentina per jugar amb un equip d'Argentina.
I després de picar pedra, buscar contactes i trobar rivals, arriben físicament amb tota l'energia i l'il·lusió.
Això sense la col·laboració de cada jugador seria impossible. I quan dic col·laboració és que cada jugador es paga les despeses del viatge. O sigui, cada jugador es paga els 1.500 euros que val el vol, els diners que val l'hotel, tot el que es vulgui fer allà. I el club doncs, ha fet alguns àpats, ha fet algunes festes al llarg de la temporada per poder recaptar diners, tot i que estem parlant de sumes molt petites.
I amb tota la logística preparada i treballant ja en propers reptes que no es poden explicar, el Club Esportiu Fonollosa viatjarà aquest dimecres cap a l'Argentina.
Queda una mica més d'un minut per arribar a les 3. Abans d'acabar, entrem en territori fora de joc, allà on us parlem de documentals, de pel·lícules o de sèries vinculades a l'esport. Avui a Udal ens volem fixar en El Gran Salto, on Gervasio de Fer és el gran protagonista.
En aquesta sèrie, que finalment ha estrenat a 3Player, es repassa la vida, els èxits i les dificultats del gimnasta català, que entre altres títols va guanyar 3 medalles olímpiques, 2 ors i una plata entre Sydney, Atenes i Pequín. La minissèrie, presentada per Òscar Casas, en el paper principal de Gervi, i en el repartiment destaquen actors catalans com Pau Roca, Pep Ambrós, Bea Segura o Nausica Bonin, creada per José Rodríguez, consta de 5 capítols.
Yo sabía que iba a ser el mejor. Y así fue. Fui el mejor. Es lo que la gente quiere ver, que eres el mejor. Pero claro, detrás hay mucho más.
El Gran Salto havia d'estrenar-se fa uns mesos, però la polèmica per una denúncia per abusos sexuals contra Gervasio de Fer la va posposar. A 3Player va decidir finalment llançar-la per falta de novetats en aquest cas.
I abans d'arribar a les 3 expliquem que Fran Soto, nou president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha presentat el seu equip de treball davant la Comissió de Reforma del Sistema Arbitral i segons que ha anunciat, el nou responsable tècnic serà l'andalús David Fernández Borbalán, que va arbitrar 14 temporades a primera divisió.